Vinga, 9 i 21 minuts, hem canviat de lloro perquè, bé, estem... Bé, ha entrat l'Alba Gràcia, oi, aquí a l'estudi amb mi, i no només l'Alba, sinó ha entrat una ampolla de malvasia de mar. I és que ahir es va presentar aquest projecte Malvasia i Aiguadols a Love Story, en què es faran, doncs, durant els propers dies, una sèrie de tastos d'aquesta... doncs d'aquest vi que ha estat a sota l'aigua durant temps al port d'Aiguadols i que vam assistir el dia aquell que el treien allà amb la grua, amb tota aquella operació, amb el submarinista, amb tothom. Doncs estàvem allà. Alba Gràcia, des del Centre d'Interpretació de la Malvasia, molt bon dia.
Bon dia.
Ahir vau presentar aquesta activitat, que què és aquesta activitat?
Aquesta activitat, com les altres que ja tenim, no?, de propostes enoturístiques, uh-huh, el que intenta és parlar de Sitges, uh-huh, però des d'un punt de vista enoturístic, no?, que per tant és amb la nostra malvasia, no?, la tan nostra de malvasia, i el que hem intentat amb aquesta nova activitat és que aquest nou vi que suma al celler de l'hospital sigui el protagonista i que puguem estirar el fil del que implica Aiguadols per la nostra història de la malvasia i pel nostre celler.
D'acord. Per tant, durant els propers dies s'oferirà com una activitat complementària i extraordinària, entenc?
Sí, només existeixen unes sessions determinades, uh-huh, perquè aquest vi és exclusiu, o sigui, és una edició limitada, té caducitat, no en el sentit del vi, sinó que queden poques ampolles per poder-se comercialitzar des de la botiga del museu, des de la botiga del CIM, i tenim un cupo reservat per fer aquesta activitat.
Aquests tastos. Què és aquest vi que tenim aquí sobre de la taula?
Va. Aquest vi és una idea de l'antic regidor de promoció econòmica, el Guillem Escolà, que a la Setmana de la Malvasia del 2021, a la primera fira professional que vam fer de monovarietals de malvasia, va tenir la idea de submergir una malvasia jove en aigües sitgetanes. Uh-huh. I aquesta idea a l'Hotel Terramar, que va ser on vam ubicar aquesta primera fira, doncs ha acabat agafant forma, i gràcies també a la col·laboració del Port d'Aiguadols i de la Direcció General de Ports de Catalunya, doncs vam poder tirar endavant aquest projecte, que no és fàcil. Vull dir, un celler a títol privat, a títol individual, que vulgui tirar endavant aquesta iniciativa, és molt més difícil poder-ho aconseguir, perquè de fet, Joan, a Direcció General de Ports ja no dona permisos, o costes, diguéssim, ja no dona permisos per fer aquests projectes d'envelliment a mar obert.
D'acord.
Perquè és un problema després de residus al mar, la majoria...
S'havia fet, perquè recordem alguna empresa privada que havia envellit cava, si no recordo malament.
Per Vallcarca o una de les cales, sí, correcte. El que passa que moltes d'aquestes iniciatives saps on es submergeixen, però després no les troben. I per tant, amb aquests exemples de no èxit, no?, de poder recollir aquestes ampolles, doncs ara, a hores d'ara, el 2022 ja no donen permisos a mar obert, perquè la majoria de vegades acostumen a ser després un problema de residus, perquè després aquestes ampolles no es recullen, estan desperdigades pel terra, no?, marí, i això és un residu com un altre.
Com un altre. Per tant, estaven recollides allò en un port, en el català.
O sigui, vam poder tirar d'un davant perquè va entrar a l'equació, va entrar al port. I per tant, aquests permisos d'envelliment de vi sí que es donen a aigües tancades, no?, uh-huh, controlades. I per tant, a fer-ho a Aiguadols no només era una qüestió pràctica, sinó també de relat, perquè el lloc on s'enfonsaven aquestes ampolles, miraves a dalt i veies la nostra vinya, no?, i per tant això no té preu.
D'acord. Quins avantatges tenia pot tenir pel vi haver-se envellit a dintre de l'aigua?
Doncs sí que és veritat, Joan, que quan nosaltres vam fer la immersió amb l'enòleg teníem unes hipòtesis, no?, que era que l'envelliment precisament es relaxa perquè tens una temperatura més constant, la llum no incideix tan directament, o sigui, reprodueix les condicions d'una cava, d'una uh-huh, bodega, no?, sota terra. Però clar, què ha passat? Que els 3 metres que dona a la bocana del port, que és el lloc on les aigües són més netes i per tant hi ha més flux de moviment d'aquestes aigües, no?, de sota el mar, i era el lloc més idoni que el port va creure que havíem de submergir, aquests 3 metres són insuficients per aconseguir aquestes condicions d'envelliment, no? Uh-huh. Què ha passat? Teníem molts dies que la temperatura de l'aigua estava 28-29 graus, no? durant molts, moltes setmanes.
Massa elevada.
Juliol-agost, exacte. I per tant, aquest procés o aquesta hipòtesi que teníem nosaltres s'ha capgirat, no? I el que ha fet ha sigut evolucionar el vi d'una manera molt diferent que no ens esperàvem.
D'acord.
Sempre ho hem dit, no? Que era una primera edició experimental i de fet ara sí reeditem la sessió o el projecte amb la promoció econòmica i amb el port, doncs ja tenim dues coses a millorar o a canviar, que són els mesos de l'any. Evitarem que aquest vi estigui sota l'aigua durant el juny, juliol, agost, setembre. Per tant, si hem de fer una immersió, no la farem al juny, com la vam fer l'any passat, sinó que la farem al setembre, octubre, i l'extracció la farem al maig, juny, és a dir, evitar els mesos d'estiu.
En vés de ser perquè la calor, entenc, perjudica.
Exacte,
el procés normal.
El que fa, sobretot, la temperatura elevada és reactivar els llevats, que són els microorganismes que fan la fermentació alcohòlica de qualsevol beguda que transforma el sucre amb alcohol. Aleshores, si aquests microorganismes es reactiven per la temperatura, el vi canvia, el vi evoluciona, no? I per tant, sobretot pels paladars més neòfits, el que poden notar amb aquest vi és que té com una espècie de de guspires quan entra a la boca, al paladar. O sigui, la llengua nota com una espècie de guspiretes.
D'acord.
És la principal diferència per pelades així més normals, no? Més neòfits.
A veure, en una cava està entre 10 i 12 graus o 14, clar, si estàs comentant que està a 28, doncs és el doble.
Però com a experiment ha resultat també superinteressant, perquè aleshores no, hem pogut veure que aquests microorganismes evidencien que el vi és viu, no? Sempre ho diem, ens omplim la boca, no, és que el vi és un producte que evoluciona, que està viu. Doncs en aquests 11 mesos no, ha sigut superevident que el vi té una vida pròpia i que les condicions externes li afecten 100%.
Per cert, que la vida pròpia no només estava dintre, sinó que també fora, eh?
Sí. Tenim aquí davant, no?, una ampolla amb l'etiqueta, que l'etiqueta l'ha fet també un estudi de disseny d'aquí de Sitges, o estudi, el que han fet són, a part del nom, no?, amb el vasia de mar amb aquestes onades, etiqueta per etiqueta l'han submergit amb aigua de mar, amb sorra i algues, perquè agafi el mateix look and feel que la pròpia ampolla, que està plena de cargolins, de petxines, de sorra. I per tant això per nosaltres també és molt important, no? Tancar aquests cercles.
Per tant, i a la pràctica al final tenim aquí una ampolla de malvasia de mar. Quan l'Alba diu que al final el producte ha estat diferent, què vol dir?
Clar, nosaltres ens esperàvem que l'envelliment, és a dir, que la part d'oxidació hagués estat més lenta.
Ja, ho han sentit, eh? Ho han sentit, són les 9 i 28 del matí.
Bueno, però és feina, això. Haurem d'escopir-ho, per això.
Sí, però no veu de servici.
Aleshores, el que esperava més que l'envelliment fos més lent. L'oxidació, que és el pas del temps del vi, fos més lent. I el canvi no ha estat més lent, sinó que ha donat aquestes notes diferents que fora del mar el més probable és que no hagués donat, perquè en una cava, en una bodega, en un magatzem, doncs aquesta temperatura no s'hagués arribat.
L'enòleg que esperava un resultat similar al que a la malvasia, el vi de malvasia que es fa?
El nostre enòleg, l'Albert de Sant Genís, també és la primera vegada que fa aquest experiment i per tant les hipòtesis eren totes obertes, no? I de fet ens ho hem passat superbé tots a l'hora de fer, perquè hem fet dues extraccions, una durant la setmana de malvasia i l'altra per Carnaval, per veure com evolucionava aquest vi. I sí que és veritat que ell, a la primera extracció, ja va dir al tanto que això està anant completament, està anant diferent al que nosaltres teníem plantejant, no? És que el vi està anant cap a una evolució i cap a aquestes guspires, no? Cap a aquesta punt d'agulla, també, per entendre's.
D'acord.
Per favor.
El provo, a veure què passa. Sí que sembla un vi d'agulla.
Exacte. I després la sensació aquesta de vi d'agulla també és una de les conclusions que hem tret, és que tot i a aquestes temperatures, el vi ha traspuat molt més la mineralitat que hauria tingut un vi jove amb les mateixes condicions fora de l'aigua. Clar, això ara hem d'acabar de veure amb anàlisis de laboratori, no? O amb l'enòleg diferent tastant el factor ampolla, perquè també el factor ampolla amb aquest experiment ha sigut molt més alt que estan fora de l'aigua, no? Per tant, ell ha d'acabar de veure el per què aquesta mineralitat o aquesta sensació mineral ha estat molt més accentuada amb aquest vi de sota l'aigua.
D'acord, que això és la tasca que farà a partir d'ara, però com no era exactament el producte que buscava, fareu la prova amb altres...
Sí, bueno, de fet, Joan, no és que busquéssim un producte en concret, sinó que el que nosaltres ens pensàvem que podria passar per altres experiències prèvies, no? Sí. Perquè òbviament vam fer cerca documental de conclusions d'altres cellers, però clar, mar obert, no? I no a 30 graus, i per tant, bueno, nosaltres, tot i que l'enòleg ja intuïa, que ell ja va fer un preavís que els 3 metres segurament influirien en algun factor, i ha passat.
Sí, recordo que la presentació va dir que l'alçada, o sigui, la profunditat, perdó, òptima haguessin estat uns 5 metres.
Exacte, mínim 5 metres, també la pressió té a veure, no? Per tant, no ens esperàvem res, i el que ha sortit ens ha descol·locat, però no hem fet un pas enrere en l'experiment, sinó que ha sigut encara més evident que era un experiment, que era una primera edició, i que el vi juga amb nosaltres també, no? Vull dir, que hagi sortit com ha sortit és genial, perquè aleshores ens ha descol·locat a tots, i encara tenim clients nostres de celler o visitants que ens venen constantment a les nostres activitats, que encara tenen més ganes de tastar-lo, perquè diuen, això que esteu dient que ha passat, què és? No? O sigui, hi ha aquesta necessitat de descoberta per un mateix de què ha passat amb aquest vi.
D'acord. El fet que totes les ampolles tinguessin vida al seu voltant ha influït en algun... també
sí,
en aquesta evolució.
Això ho deia ahir l'Albert de Sant Genís, el nostre director i enòleg, que aleshores el factor llum no ha influenciat tant, no? Perquè aleshores aquests cargolins, aquesta sorra, aquesta escorça, no? Ha tapat les ampolles. També és veritat que a la gàbia estaven totes molt compactades, i és molt probable que les ampolles de dins, del centre, no els hi arribés tant la llum.
D'acord. Les heu hagut de netejar molt, entenc, no?
Perquè van sortir... les hem tocat.
Ah, no les heu tocat? No. És a dir, així és com va sortir.
I totes són diferents.
Ah, que bo.
Sí. Aviam, potser hi havia algunes, les de sota, que sí que tenien més
gruix.
Més gruix de sorra.
Em van cridar l'atenció algunes quan el dia que sortien.
Sí, amb això tens raó, però les del segon i les del tercer nivell...
Estaven sí. Així com la veig aquí sobre la taula.
I després, quan s'assequen, ja cau pel seu propi pes. És com quan fas les muntanyetes de Montserrat a la platja.
Clar,
doncs
sí.
Això.
S'acaba desfent.
I per tant, només queda la part dels microorganismes dels moluscos aquests i els cargolins.
Que queden més atrapats al coll de l'ampolla.
Exacte.
Perquè ens entenguem. Aleshores, digues.
Perquè la part del cos, diguéssim, i no del coll, estava més enganxada amb les ampolles que estaven al voltant, llavors per aquí no
hi havia
entra.
Lloc.
Clar, en canvi aquí al coll és on hi havia més lloc.
Quantes ampolles hi havia, Alba?
Vam submergir 500, algunes els hi va saltar el tap segurament per aquesta refermentació dels llevats, bueno, la reactivació dels llevats, i en vam treure unes 400 al llarg, i aleshores la nit dels Premis Impacte, el dia 8 de juny, al Prado, les vam presentar el vi conjuntament amb l'Oriol Castro, que va fer un maridatge a mida d'aquestes ampolles, i ara ens en queden unes 200 i alguna cosa, no sé el número exacte, el Sergi Martín, que és el meu company de celler, m'estarà escoltant i m'estarà maleint, però queden unes 200 i poc, i a la venda només tindrem unes 150, perquè volem fer biblioteca d'aquest vi, els volem guardar, els cellers tenim aquesta neura com els arxivers, que és de guardar-ho tot, i de cada collita, de cada prova, de cada referència, tu guardes unes quantes per veure també com evolucionen el temps.
Van fer impacte a la nit dels premis?
Van fer impacte, sí, l'únic que, bueno, les vam servir tard, cap a quarts d'una, si no recordo malament, i aleshores ja no... Quan van fer impacte va ser ahir, Joan, perquè ahir a part vam presentar el que és la visita. La visita té un fil conductor, que és el que significa Aiguadols per Sitges i per la Malvasia. I això quan t'ho diuen per primera vegada, ahir hi havia periodistes del món del sector, també hi havia, òbviament, doncs, els implicats en el projecte, fins i tot els del port, no? I algú del port em deia, ostres, és que la manera que has explicat Aiguadols és que no ho havia pensat mai, no? Que era una zona, no sé, des de els primers projectes d'urbanització, no? De planejament urbanístics a mitjans del segle XX, que no van acabar de rutllar, perquè en el fons estava lluny, Aiguadols estava lluny, era com la nostra part més exòtica, no? Igual que mira el peix. després, no, com comencen totes les primeres illes i els blocs de pisos d'en Coderc, no, dels anys 70, o després també experiències com el que implica posar ja el camp d'Aigua Dols, o sigui, no és aleatori que el nostre camp municipal de futbol estigui allà, no? I després tot el tema de les serps, no? Com era el nostre Far West d'alguna manera. Aleshores, ostres, ahir vam anar desgranant, no? Tots aquests impactes de què implica Aigua Dols en el llarg de la història, i clar, vam acabar parlant de la vitivinicultura, que la primera o una de les primeres referències de Malvasia està Aigua Dols. I a la zona d'Aigua Dols és a l'espai on la Malvasia s'hi sent més ella. Quan tens la brisa marina que la carona, quan tens la terra calcària, que són els peus del massís del Garraf, i per tant aquestes arrels estan rodejades d'aquesta pedra, d'aquesta roca mare, però de seguida ja tens no, la part de les surgències d'Aigua Dolça. I si mires el Google Maps i veus la surgència d'Aigua Dolça, és que en línia recta, a 100 metres, està la nostra vinya. O sigui, tot això, sé que és una flipada, perquè a nosaltres ens agrada tirar d'aquesta part èpica, però quan li expliques a algú que el seu dia a dia és Aigua Dols i li canvies el mood i a més li poses aquest vi que s'ha fet allà, ahir la gent va sortir molt contenta.
Molt contenta. Sí. La visita en si és això, no? És aquesta explicació prèvia, visita a les vinyes també,
exacte.
I finalització amb el tast.
Amb el tast de tres vins. Posem el Malvasia... Primer fem el blanc sugur de collita actual, que actualment estem amb el 2022, perquè la gent que no ha tastat mai una Malvasia en format sec entengui com s'expressa un vi jove de Malvasia, no? I a més el 2022 ha quedat esplèndidament bé, super aromàtic, ha guanyat un premi, un altre premi, no? Que ara cada any diem dos o tres premis, però és que no? Ens estem acostumant als premis. Ha guanyat la medalla de bronze, millor, o sigui, a la categoria de vins joves del Penedès, la medalla de bronze. Després tastem el Malvasia de Mar, no en la voluntat de comparació, perquè els dos vins són diferents, tot i que l'únic que comparteixen és collita i raïm, però clar, els vins han passat dos processos molt diferents. I després la Malvasia dolça per tancar l'activitat amb unes escumes de Sitges de la Calderón.
I ja està. I llavors tothom content i feliç.
I els vins, òbviament, els acompanyem amb un pisco labis, eh?
D'acord. A veure... A quin preu surt l'ampolla?
L'ampolla surt a 48 euros.
48 euros.
Va haver-hi un debat molt aferrissat.
Perquè es va preguntar això el dia, encara ens ho hem de mirar.
Sí, clar, no només has de tenir en compte els costos, tots els imputats, no? Directes i indirectes, sinó també què pretens amb aquest vi dins del teu celler. I nosaltres, com tots sabeu i totes, no som un celler que juga a les lligues normals dels cellers normals, no? Per tant, nosaltres aquest vi ens vam pensar molt si posar-lo a preu de mercat, que està al voltant de 80 euros. Però clar, un celler que darrere té una fundació i tothom sap que és la nostra fundació, posar un vi a 80 euros potser no s'hagués acabat d'entendre. I a més, tenint en compte que la participació pública en aquest projecte és superevident, no? Amb l'Ajuntament i amb el port. Per tant, el preu 48, també és el nostre vi més car, eh? Tret d'una Malvasia dolça que ens queda del 2002, que tenim poquetes ampolles i està a 75 euros, és el vi més car. Però bé, jo crec que en segones edicions això ho acabarem recalibrant. O sigui que si algú el vol, que aprofiti aquesta temporada, perquè potser l'any que ve està una miqueta més car.
D'acord. Tot i que amb 48 ja comença a picar per una ampolla.
Però no per aquests tipus d'ampolles. Aquests tipus d'ampolles, de veritat, Joan, que estan mínim a 80 euros amb aquests projectes d'envelliment submarí.
Hi ha demanda per...
Sí. No hi ha llista d'espera, que ens ha arribat el bulo que hi ha una llista d'espera, no existeix, però hi ha demanda, sí. I calculem que per la setmana amb el Masia ja no ens en quedarà. Bueno, toco fusta, que a vegades aquests vaticinis...
S'ha distribuït també en algun restaurant?
De moment només la venda serà a la botiga del Museu del Cim.
Són poques ampolles.
Sí, i a més és un vi que s'ha d'explicar a face to face, a curta distància, no? I quan tu entres a distribució, tot i que tens els distribuïdors que et cuiden molt bé el producte, no saps on pot acabar parant, no? Aquest vi, per tant, de moment farem botiga Cim.
D'acord, és a dir que qui vulgui accedir en aquest vi, a part de que qui vulgui accedir també a aquests tastos que s'organitzaran durant els propers dies al Centre d'Interpretació de la Malvasia, doncs allà directe, a la botiga del Cim, que és on estan a la venda aquestes, de moment, 150 ampolles que es van reservar, que es van retirar d'aquestes 500 que en el seu dia es van posar a dintre del mar. Content en aquest projecte?
Ui, molt, ens ho passa molt bé, Joan, de veritat,
és que perquè... anava a dir, fa pinta de que...
Sí, no, ja et dic, des de la primera idea del Guillem Escolà fins avui, clar, ha sigut també una mica... No, hi havia moments que se'ns sortia de la nostra zona de confort, però, ostres, ens ho hem passat molt bé i després és un carmelet, perquè és el que et dic, o sigui, la vinya nostra d'Aigua Dolç té un pes i té una càrrega patrimonial molt important, no?, perquè sense aquella vinya i sense el llegat Llopis, ara mateix no tindríem Malvasia ni nosaltres ni ningú, no? Uh-huh. Òbviament, després la feina d'Antoni Almirà i d'Enric Bartra i tants d'altres que l'han protegit, però clar, per nosaltres és tan important Aigua Dolç i que realment se'ns presenti aquesta oportunitat, ens ho hem passat molt bé. Ara, si l'hem de tornar a repetir, que ja estem en converses, doncs canviaran moltes premisses i molts factors, perquè el que a la llarga volem és que això acabi sent un producte fixe del celler de l'hospital, no? Uh-huh. I d'alguna manera, si hem de tastar Sitges, té aquest gust, Malvasia i mar. Uh-huh. I per tant és superbonic que aquest producte també pugui, per què no, ser algun producte de benvinguda en qüestions protocolàries de l'Ajuntament, o qui se'n vagi a veure els seus cosins a Indianàpolis pugui portar aquest vi, no?
Uh-huh. Quan es faran aquests tastos, aquestes visites?
Doncs mira, demà divendres, dissabte dia 1 a les 7 de la tarda. La setmana vinent, en dia 7 i 8, que és divendres i dissabte, també a les 7 de la tarda. I l'última sessió és el divendres dia 14 a les 7, que uh-huh. forma part, aquesta última sessió, de les festes del Carme, que repetim programació compartida entre tres entitats que ja feien per la nostra programació per celebrar aquesta verge tan nostrada també, i l'any passat vam dir, escolta, per què no ens posem d'acord i fem una única programació? I va ser la primera edició, que aquestes entitats són el Port de Sitges uh-huh. i a la Confraria de Pescadors.
D'acord.
I aquest any doncs ho repetim, va anar tan bé uh-huh. que ho repetirem.
Això serà per acabar també aquests tastos, ja vindreu a parlar també d'aquestes activitats, però té algun cost la participació en l'activitat?
La de Malvasia i Aigua Dolç, 40 euros, sí.
D'acord.
Són aquestes dues hores d'experiència amb els tres vins i el Pisco Labis.
Uh-huh. Val, 40 euros, i cal apuntar-se prèviament?
Sí, a través de la nostra web, o uh-huh. ens poden trucar o enviar un correu, no hi ha problema.
D'acord. Doncs ja ho saben, aquesta proposta que fa l'Alba Gràcia, o que ens porta l'Alba Gràcia, seran, doncs això, 3-4 sessions, si no m'he descomptat, uh-huh. Per conèixer allò que va sortir del mar d'Aigua Dolç, que ens va cridar tots molt l'atenció, que allò que estàvem amb els mòbils gravant com la grua alçava.
Aquí. Bueno, i hi havia moltes veus que deien que les haurien d'haver anat a buscar a Mallorca, no? I de fet, no sé si va ser La Pallofa, que diria que és la revista de l'agrupació
satírica,
correcte, uh-huh. van fer fins i tot bromes, no?, de que aquestes ampolles no les recollirien
ningú. No sortiran mai més.
Doncs mira, han sortit i, no?, i esplèndides.
I esplèndides. Doncs ja ho saben, qui es vulgui acostar aquests tastos durant els propers dies al Centre d'Interpretació de la Malvasia, i qui vulgui acostar-se al vi, doncs a 48 euros, que no és un preu econòmic, però que és un preu, diguem, d'oferta pel producte que representa, segons ens explica l'Alba, a la botiga també del Centre d'Interpretació de la Malvasia. Alba, gràcies, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Joan, un plaer, com sempre.
I ens retrobem en el futur.
Merci.